La litúrgia a prop. Passa un minut i mig de 6:45. Seguim en directe des d'aquest programa Sense Distància. Ja sabeu, amics oients, que podeu recuperar-nos, podeu recuperar aquest programa de dilluns a divendres de 6 a 7:45. El podeu escoltar a la vostra freqüència pròpia de Ràdio Estel, per la freqüència modulada, per l'FM, però també a través de l'aplicació, una aplicació que teniu ben al vostre abast, Ràdio Estel Oficial, a través del mòbil, us la podeu baixar. I si us costa una mica això de baixar aplicacions, podeu demanar ajuda, perquè és molt fàcil. Podeu recuperar el programa si no ens podeu sintonitzar a aquesta hora, com amb tots els programes d'aquesta casa, i també ens podeu escoltar en directe, amb el que s'està emetent en aquell moment a través de l'aplicació Ràdio Estel Oficial. I parlem de litúrgia, com estem fent des de l'inici d'aquesta temporada, a aquesta hora, cap a 6:45 els dijous, un dia que comentàvem en la primera edició, que no està triat per casualitat, perquè el dijous ens recorda el Dijous Sant, en què es va produir la institució d'un fet litúrgic que és fonamental per a l'Església Catòlica, com és l'Eucaristia. Per tant, els dijous, la litúrgia a prop. I avui volem fer una mica d'història gràcies a la participació del liturgista i sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona, Jaume González Padrós, també president de l'Associació Espanyola de Liturgistes. Mossèn Jaume González Padrós, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com està?
Molt bé, esperant-vos.
Esperant-nos, doncs ja ens té aquí. Bé, parlem de la història de la litúrgia. La paraula litúrgia, entesa com a obra pública, no com a celebració del misteri pasqual, l'hem anat comentant en les dues primeres edicions d'aquest espai, primer amb Joan Ubach, després amb Josep Teixidor, i avui amb vostè. No està de més un petit recordatori sobre com entén el concepte de litúrgia, doctor González Padrós.
Bé, el concepte de litúrgia, és a dir, la litúrgia en els seus inicis no va ser una qüestió, diguem-ne, conceptual, sinó una qüestió, una acció, veritat? El Senyor va dir, feu això, que és el meu memorial, aneu per tot el món, feu deixebles i bategeu en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, etc. És a dir, la litúrgia és, per amunt de tot, acció, una obra, és quelcom que es fa. Després, evidentment, amb el pas del temps, doncs, hi ha la necessitat de comprendre d'una manera conceptual, teològica, aquesta realitat. A mi em sembla que ens podríem quedar amb la definició, o potser entre cometes, però la definició que recull Sacrosanctum Concilium, la Constitució Litúrgica del Concili Vaticà II, i dic que recull perquè això es troba a l'encíclica sobre litúrgia de l'any 1947 del Papa Pius XII, quan afirma que la litúrgia és l'exercici del sacerdoci de Crist. O sigui, quan nosaltres celebrem la litúrgia, doncs veiem doncs, uns ministres sagrats, veiem una assemblea, etcètera, etcètera, però no podem oblidar que allí el qui està actuant, el qui està exercint el seu sacerdoci etern, és Jesucrist a través dels seus sacraments.
Doncs queda clar. I anem una mica a la història, però ens centrarem, com es pot imaginar, és més pràctic, en la història contemporània, perquè, evidentment, la litúrgia té més de 2.000 anys d'història, Jesucrist va instituir l'Eucaristia, ens remuntem a la Revelació, però hi ha un fenomen històric que es diu moviment litúrgic. Segur que sap molt bé de què parlem. El moviment litúrgic és tot aquell corrent anterior al Concili Vaticà II i que va marcar una mica la reforma litúrgica. Què és, a grans trets, el moviment litúrgic? Anterior al 1962, per tant.
Clar. El moviment litúrgic, que per ser exactes hauríem d'afegir europeu, perquè s'esdevingué Europa, el moviment litúrgic és un corrent de pensament teològic i pastoral que comença, com dic, a principis del segle XX, però té en la seva prehistòria a finals del segle XIX, quan Prosper Guéranger restaura l'abadia de Solesmes, sí. I a partir d'aquí ell comença una sèrie de publicacions que tenen una gran penetració entre el món eclesiàstic i entre els laics que tenien un autèntic interès per conèixer la litúrgia des de dins. Nosaltres en tenim un d'aquests laics que és conegudíssim i que bevia d'aquestes fonts, Antoni Gaudí.
Per exemple. I tant,
per exemple.
Sí, sí. Avui n'hem parlat d'ell, eh? Això de les obres de la Sagrada Família, i tant. Sí, sí.
Això mateix. Doncs Gaudí era un d'aquests laics que bevia d'aquestes fonts de França, d'Europa, i que tenia doncs, aquests textos de l'abat Granger, i que, com dic, això podríem dir-ne que és la prehistòria, la que va anar preparant el corrent que anomenem moviment litúrgic. Però la data, diguem-ne, senyera, la situem el 23 de setembre del 1909 en un congrés catòlic que va tenir lloc a Malines, Brussel·les, on un benedictí, en Lambert Baudouin, fa una conferència on parla de la litúrgia com l'autèntica pregària de l'Església. Clar, això va portar reaccions contrastades, eh? Jesuïtes que van contestar que de cap de les maneres, que l'autèntica pregària era la pregària mental, la meditació, etc etc. Bé, aleshores, això va portar que uns anys després, el 1915, el mateix Lambert Baudouin publiqués en llibre La pietà de l'Église, La pietat de l'Església, en el qual explana això que ell va dir en la seva conferència i, diguem-ne, que ho augmenta en forma de llibre i ho argumenta d'una manera més fonamentada. Podríem dir, doncs, que a partir d'aquest moment comença el moviment litúrgic europeu, aquest gran corrent amb grans noms de les diverses branques de la teologia, de la pastoral, de l'espiritualitat, etc. I també amb noms, diguem-ne, de persones laiques, de professors d'història, arquitectes, literats, etc. No oblidem, tanmateix, que el moviment litúrgic en aquell moment no és l'únic moviment. És a dir, el moviment litúrgic va de bracet amb el moviment bíblic, amb el moviment patrístic, amb el moviment eclesiològic, que curiosament, sota el pontificat de Pius XII, aquests diversos moviments cristal·litzaran en documents, en encícliques del papa Pius XII.
Doncs molt interessant tots aquests apunts històrics que avui ens detalla Jaume González Padrós, liturgista, sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona i també president de l'Associació Espanyola de Liturgistes. Ens acaba d'explicar Jaume González Padrós que des del 1909 es desenvolupa tot el que coneixem amb el nom de moviment litúrgic, amb antecedents històrics que s'han analitzat i es continuen analitzant i que d'alguna manera és com el precursor del Concili Vaticà II amb tota la reforma litúrgica i amb aquesta constitució tan important a la qual vostè es referia, la Sacrosanctum Concilium. Què aporta el Concili Vaticà II? O què consolida d'aquest moviment litúrgic a grans trets?
A grans trets, el Concili Vaticà II ve a ser com la sistematització de tot aquest corrent de principis del segle XX o de finals del segle XIX amb el segell de la màxima garantia eclesial com és el del Papa, en aquell cas Sant Pau VI, i com a fruit, diguem-ne, dels debats conciliars d'un concili ecumènic, d'un concili universal. Aleshores, Sacrosanctum Concilium és una constitució que, d'alguna manera, en podríem dir, explica en evidència els fonaments teològics i les seves derivacions pastorals i concretament celebratives, litúrgico-celebratives, de tot el que s'havia anat treballant, pensant, escrivint, meditant al llarg de tot el segle XX.
I aquí segur que molts estan pensant aquests grans canvis, no? Per exemple, el canvi de la ubicació del celebrant, de l'oficiant de les celebracions litúrgiques, d'estar d'esquenes passa a estar de cara al poble, moltes més coses, la introducció de la llengua vernacla de cada lloc com a llengua primordial, ja no és el llatí, en el cas de l'Església Llatina. I no sé quins canvis destacaria a banda d'aquests.
Sí, el que passa...
Potser simplificar-ho massa, no?, també.
Bé, no, el que passa és curiós, vull dir, vostè ho expressa molt bé, perquè realment és tal com s'ha viscut, però curiosament el Concili no diu ni una paraula sobre el canvi d'ubicació del sacerdot a l'altar.
Certament.
És a dir, en aquell moment pensar que el sacerdot podria celebrar no orientat, a mi no m'agrada dir d'esquena al poble, perquè l'Església no ha celebrat mai d'esquena a ningú.
Sí, sinó orientat a l'altar, no? A la presència de Crist.
Clar, orientat cap al Crist que ha de tornar, no? Cap al Crist que ha de tornar, i mentre no torna, nosaltres estem celebrant el sacrament de l'Eucaristia, mentre no torna, nosaltres celebrem i el tenim a ell en el seu sacrament, però ho fem mirant cap a Orient, perquè doncs, des d'Orient ha de tornar el Senyor. No? Uh-huh. El sol ve d'Orient i Jesucrist és l'autèntic sol que ve del cel. Per tant, durant segles i segles i segles, l'Església ha celebrat l'Eucaristia i encara avui la gran majoria de famílies litúrgiques, la gran majoria, doncs celebren de cara a Orient. Uh-huh. Això es va anar, diguem-ne, es va anar imposant com el fet també de la llengua vernacla. És cert que el Concili, Sacrosanctum Concilium, parla de la utilitat de la llengua vernacla, etc.
En aquest cas, sí.
Però tot això és posterior.
Sí, sí, i no estableix una obligatorietat, perquè el llatí es pot seguir utilitzant amb el ritual, diguéssim, del Concili Vaticà II. Sí, sí.
L'altre dia jo parlava amb algú i li deia, mira, jo podria celebrar, si volgués, si fos el cas, jo podria celebrar la missa en llatí i de cara a Orient, amb el missal de Pau VI, i estaria celebrant estrictament segons el Concili Vaticà II.
Sí, sí. Després es van fer molts canvis doncs, en el que són les parts, les pregàries, l'estructura, no?, de les celebracions sacramentals, litúrgiques, sí. En alguns casos més simplificades, actualitzades, podríem dir moltes coses. Ara no tenim temps, em sap greu, Però hi podrem entrar, no sé si vol, com a punt final, ni que sigui en 15 segons, destacar algun canvi impactant o algun dels esperits.
Sí, a mi em sembla que hi ha una realitat que és impressionant per la riquesa que ha significat, diguem-ne, és la riquesa més gran al llarg de tota la història de la litúrgia de l'Església, i mira que com a llarg són més de 20 segles, sí. I és el leccionari. Uh-huh. És a dir, la proclamació dels textos de la Sagrada Escriptura, primer, en la quantitat, i segon, el fet de que puguin ser en la llengua que entén el poble, mai en la història s'havia vist una riquesa semblant doncs, com la que tenim d'ençà de la segona.
Fantàstic, i això ens connecta més amb la paraula de Déu. De tot aprenem en la història. Moltes gràcies, doctor Jaume González Padrós, president de l'Associació Espanyola de Liturgistes i sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Una abraçada i tornarem a parlar d'història, sens dubte, si Déu vol, més endavant.
Gràcies a vosaltres, a disposar.